Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
En la conversa que escoltareu a continuació hi fem un exercici sobre el mapa de Catalunya amb Carme Miralles i Guasc, catedràtica de Geografia Urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona. Com que Miralles és de Reus i experta en mobilitat, anirem analitzant com podem millorar la xarxa de transport públic per ordre. Primer ens centrarem en la connectivitat de les ciutats mitjanes entre si, després en l'àrea metropolitana i finalment ens fixarem en la ciutat de Barcelona. A la capital, diu, tenim molt bon transport públic, però encara s'hi poden fer millores quirúrgiques, com per exemple a l'estació de França. Carme Miralles, tot seguit, a Santa Eulàlia. Carme Miralles Guasc, benvinguda a Santa Eulàlia.
Gràcies.
Com està?
Molt bé.
Com veu la ciutat de Barcelona avui, com a veïna i com a ciutadana, primer de tot?
La veig com una ciutat viva, vibrant, que hi passen moltíssimes coses i moltes d'elles molt positives cada dia.
N'hi passen de negatives, per això, també.
A totes les ciutats.
A Barcelona, quins diries que són els problemes més greus que ens afecten avui?
Barcelona és una ciutat que ha de gestionar l'èxit. I gestionar l'èxit és molt complexa i molt complicat. Com de complicat? On és la complexitat en aquesta gestió de l'èxit? Jo crec que a tres nivells. L'espai públic i la saturació de l'espai públic, l'habitatge i com retenim el barri a la ciutat de Barcelona. El barri a la ciutat de Barcelona sempre havia sigut una unitat molt important. Els barris configuren Barcelona. Com fem per mantenir aquesta característica del barri de Barcelona?
Que creu que s'està esfilagarçant?
S'està diluint.
Per què?
Perquè a Barcelona i en aquest moment hi arriben molta gent de fora per passar-hi temporades, per venir-hi de vacances, que viuen en un món global, no viuen només a la ciutat de Barcelona.
Parla d'expats, de nòmades digitals, d'aquesta mena de perfils. També de turistes.
De tots aquests, sí. Això no només passa a Barcelona. El món és global i, per tant, tenim ciutadans de la globalitat. Però les ciutats són espais també de resistència. De fet, l'espai local és un espai de resistència. I com fem per resistir?
Per tant, el que vol dir és que en els barris el que passa és que es desfà la xarxa de la comunitat per culpa de la renovació constant de la gent que hi passa. Vol dir això?
Per culpa no, i no només. És a dir, la debilitat de la xarxa de barri i de la xarxa de veïns es deu a moltes coses. Un és aquest, també és el preu de l'habitatge. Com fem que els fills i els nets de les persones o de les famílies que sempre havien sigut d'allà i puguin continuar vivint? També perquè desapareixen els equipaments o els serveis de barri. Trobar una merceria en alguns llocs de Barcelona és impossible per anar a buscar una cremallera, no? O una agulla.
Hi ha tot un grapat de liberals, deixi-m'ho dir així, en aquesta ciutat, que en aquest problema que acaba de descriure li dirien que no tothom pot viure a Barcelona i que fins a cert punt és normal perquè el dret de continuar vivint en el barri on vivien o on van néixer els teus pares és un dret que no existeix. Què pensa quan sent aquest argument?
Que el mercat és una entelèquia, perquè alguns guanyin molt o molts diners i uns altres assumeixin totes les conseqüències negatives. Hi ha drets que hem de reivindicar, reconèixer, i el dret a la ciutat, i aquest concepte que també saps no és meu, també és un dret. I el dret a la ciutat és el dret al barri, el dret al veïnatge, el dret a sentir-nos part d'una comunitat. Això és un dret.
Hem parlat del problema de l'habitatge, que era un dels tres que deia, hem parlat de com es va desfent la vida als barris o la xarxa als barris, n'ha dit un altre, que és la sobresaturació de l'espai públic. Què vol dir la sobresaturació de l'espai públic? Que hi ha massa gent? Que hi ha massa gent en uns punts concrets?
L'espai públic és un bé urbà, un bé comú, però també és un bé limitat. Per tant, no hi pot ser tot a qualsevol hora. I un dels exemples clars que ens demostra la sobredimensió, la sobresaturació, és el tema del soroll. i el tema del conflicte entre el veí i el turista. Quants bars hi caben a la ciutat de Barcelona? O en un carrer? Quantes terrasses hi caben en els carrers de les nostres ciutats? I fins a quina hora? Per tant, estem parlant de regulació i estem parlant de prioritats. Què prioritzem? Els veïns i el dret a dormir? O el dret de tenir un local obert a qualsevol hora del dia i de la nit?
Creu que hi ha massa locals oberts a qualsevol hora del dia i de la nit a Barcelona?
Jo no ho crec, ho creuen els veïns que viuen sobre les terrasses d'alguns carrers. Pregunteu-ho, per exemple, als veïns del carrer Enric Granados o del carrer Sant Blai.
Què ha passat perquè això sigui així? Aquesta regulació que vostè diu que és necessària és una por dels ajuntaments o de diferents governs municipals de no actuar-hi amb més fermesa o de no regular-ho millor?
No sé si és una por. Jo crec que primer hem de reconèixer el conflicte i després establir prioritats. I a més, ara és tan flagrant aquest tema que ja ningú discuteix. Hi ha carrers que es van remodelar amb tota la bona intenció i, per tant, que van canviar les prioritats de circulació o de trànsit, pacificant o directament tancant a la circulació els vehicles privats. I ara alguns veïns pensen que hi passessin cotxes era una situació millor que la que tenen ara, perquè aleshores podien dormir i ara no.
Això, fins a cert punt, no és dolent. És a dir, no és dolent que el soroll ens molesti, no és una cosa bona de les ciutats que hi hagi vida, que hi hagi una certa efervescència als carrers, que hi hagi alegria. És a dir, l'alegria fa soroll i el cotxe, efectivament, com el tren, jo que he viscut tota la meva vida al costat d'una via del tren, doncs les meves neurones han aconseguit insonoritzar-lo i ja ni me n'adono de quan passa. Però no hi ha un punt rere aquest discurs que l'entenc perquè el soroll es pateix molt, però no hi ha un punt de vegades rere com s'articula aquest discurs políticament de castigar el conflicte que hi ha a la ciutat, que és una cosa bona?
No, és que el conflicte i la ciutat són dos elements intrínsecs. La ciutat és conflicte, perquè en la ciutat hi conflueixen molts interessos diferents. I això és bo. Això és la ciutat. Però no sempre han de guanyar els mateixos, perquè el conflicte requereix regulació. La regulació no implica solució. I com ho solucionem? A mi aquesta paraula solució no m'agrada, perquè igual no ho podem solucionar, però el que sí que podem fer és que hi hagi un equilibri, no?, més equidistant entre aquestes parts de conflicte.
Mm-hmm. Vostè és de Reus.
Jo sóc de Reus.
Deixi que ens n'anem fins a Reus, després ens anirem acostant primer a l'àrea metropolitana, després tornarem una altra vegada al centre de la ciutat de Barcelona. Com veu la relació de Barcelona amb Reus, i no s'ofengui, Tarragona ara mateix? És a dir, la posició que té Barcelona dins l'imaginari social, polític i cultural al sud del Principat?
Aquesta és una pregunta molt interessant, perquè ha canviat moltíssim aquest imaginari. Mira, en els anys 80, quan jo arribo a la ciutat de Barcelona, Barcelona ho és tot. Hi ha de tot. Hi passa tot. Si no vius a Barcelona, estàs fora del món. Aquest era el nostre imaginari. Ara ha canviat completament. Ja no cal ni venir a viure a Barcelona, ni tenir com a referent Barcelona, perquè a la teva vida sigui plena de milions de coses. Mm. I jo crec que això és positiu. Les persones dels pobles mitjans, o de les ciutats mitjanes, perquè dir-li poble a Reus no ha de ser. No, les ciutats mitjanes, o les ciutats que en algun moment de la seva història han sigut ciutats capital, ara també hi passen moltes coses. I crec que aquest equilibri ha sigut positiu. Els joves i les joves de Reus ja no tenen aquesta necessitat que teníem nosaltres de venir a Barcelona. Això no vol dir que tenir una ciutat gran a una hora i mitja o dues hores de trajecte no sigui molt important, perquè també et suma. Però no és imprescindible.
Aquest canvi diria que ha aigualit la capitalitat de Barcelona en termes de referència cultural i política?
No.
La
no.
gent arreu del país continua percebent Barcelona com la seva capital,
sí.
al marge que sí. la quantitat de coses que passin, de conflictes que hi ha i de...
Sí. No crec que l'hagi afablit. No és una cosa d'afabliment de Barcelona, sinó de que les ciutats mitjanes ara tenen molta més vida, molta més activitats, fins i tot molta més personalitat que no tenien fa uns anys enrere. Per tant, no és que un pol s'hagi feblit, sinó que l'altre s'ha reforçat.
Vostè és expert en mobilitat.
Cert.
Com podem fer-ho perquè no es despersonalitzin igual que s'han anat despersonalitzant o igualint la vida als barris, com em deia al principi de tot de l'entrevista, perquè les ciutats mitjanes de Catalunya no es despersonalitzin per culpa de Barcelona en termes de transport? És a dir, hem de millorar la connectivitat amb Barcelona o hem d'apostar, en canvi, per la mobilitat entre les ciutats mitjanes de Catalunya, entre elles, o no és incompatible una cosa amb l'altra? Què hem de fer?
Jo no veig cap perill que les ciutats mitjanes que jo conec es puguin afablir en relació a Barcelona. Tenen molta vida. I la mobilitat i els desplaçaments i les infraestructures entre aquestes ciutats. Jo penso que una de les dels elements o de les debilitats del nostre país és la infraestructura ferroviària entre les ciutats mitjanes de Catalunya.
Mm-hmm.
Tenim unes infraestructures ferroviàries més o menys adequades, dic més o menys perquè després en podem parlar, entre el centre i la perifèria. Centre Barcelona, la perifèria, qualsevol ciutat al seu voltant. En canvi, entre les ciutats mitjanes, aquests desplaçaments, aquesta connectivitat ferroviària és inexistent. Hi ha països del món, Holanda, sí? Països Baixos, on tu pots anar a qualsevol ciutat del seu territori amb tren sense passar per Amsterdam, no? Amb una connectivitat molt més en xarxa. Nosaltres això no ho hem sabut ni pensar ni articular mai.
Això ha estat un problema de planificació, ha estat un problema de voluntat expressa política, perquè en el cas de l'Estat espanyol passa el mateix, si fa no fa, en Madrid, però és molt més clar l'objectiu polític que hi ha darrere d'aquest sobreescalfament centralista. En el cas de Barcelona, què ha estat? Ha estat desídia? Ha estat manca de visió de país? Ha estat manca de planificació concreta en aquest àmbit?
Pensa que jo he dit una connectivitat amb ferrocarril. Perquè amb xarxa viària ja l'hem construït.
Sí.
Jo he subratllat específicament ferrocarril perquè és aquí on hem fallat en els últims 40 anys.
En el moment en què ens hauríem d'haver començat a preparar per una mobilitat més sostenible que substituís el ferrocarril pel vehicle privat, com ara comencem a fer al centre de la ciutat...
El vehicle
privat pel ferrocarril, correcte, com hem vist ara que comença a passar amb el centre de la ciutat de Barcelona, que ha estat el gran debat en termes d'urbanisme i de mobilitat dels últims anys, aquest pas a la resta del país en la connexió interurbana no l'hem sabut fer.
No li vam donar la importància que havia de tenir el ferrocarril. I haguéssim tingut un altre país diferent, perquè el ferrocarril garanteix accessibilitat universal o quasi bé universal. I això... per un país articulat és molt important.
I som a temps?
Sempre hi som a temps.
I per on hauríem de començar?
Hauríem de començar pensant que l'articulació es dona fora de Barcelona, per tant, amb la seva àrea metropolitana i fora de la seva àrea metropolitana. Des de Tortosa, Reus, Manresa, la Seu d'Urgell, Martorell, fins a Girona, com articulem? A més, nosaltres a Catalunya tenim una gran sort, que és que tenim un país articulat a partir de ciutats petites i mitjanes, molt potents, amb molta personalitat, amb històries urbanes increïbles cada una d'elles.
Sí, vol dir que no hem d'omplir el no-res, no ens ho hem d'inventar, ja ho tenim a mitges.
Exactament. Només cal que articulem aquesta riquesa. Les ciutats són riquesa, les ciutats són país.
I veu els esforços de la classe política, els veu dirigits cap aquí? Perquè moltes vegades els debats tècnics o els debats dels experts sobre aquesta mena de matèries van molt més avançats. I en canvi sembla una necessitat força urgent, no? Aquí mateix a Barcelona ni tan sols ens podem esperar a solucionar els problemes de Rodalia perquè a retirar el vehicle privat del centre de la ciutat, perquè el que diuen els qui volen fer anar més ràpid aquesta retirada del vehicle privat és que les morts per contaminació i les conseqüències de tenir tants vehicles privats al centre de Barcelona ja els patim ara i, per tant, cal actuar de pressa. No? Veu que el cicle polític acompanyi aquesta previsió d'articulació del país?
Els cicles polítics ja a vegades són massa curts, no? Per tant, jo diria que el futur dels territoris i els futurs de les ciutats passen per aquesta articulació. Ho podrem retrasar o ho podrem accelerar, però no ho podem detenir. És a dir, el futur s'articularà a través dels mitjans de transport públics, bàsicament ferroviaris. Si som capaços d'entendre-ho, articularem un futur més pròsper. Si no ho som, i per tant posem pals a les rodes en aquest procés, articularem un futur menys pròsper. Però això serà així. És a dir, hi ha cicles que passen per sobre dels cicles polítics limitats i curts. Per tant, fixa't en el que ha passat al tram, a la Diagonal. L'hem estat
ajornant.
Durant 20 anys. Un dels elements d'aquest ajornament és que es pensava que tancar la Diagonal als cotxes era impensable. Ja ho hem fet.
I ara ajornarem 20 anys més la connexió entre Verdaguer i Francesc Macià?
Espero que no, perquè ja hem demostrat que no passava res a la ciutat de Barcelona si tallàvem aquest eix. Ho hem ajornat, però no ho hem detingut, no? No ho hem aplaçat, ho hem ajornat.
Deixa'm aterrar una mica més la pregunta sobre el cicle polític, perquè em refereixo al fet que ara, per exemple, s'està elaborant el nou pla estratègic metropolità. Hi ha molt de debat sobre la connectivitat dins de l'àrea metropolitana. Vostè mateixa hi ha fet referència ara de seguida. Ho dic perquè no sé si està bé que la prioritat sigui primer Barcelona, després l'àrea metropolitana i després ja solucionarem la qüestió de la resta del país per un tema de la urgència dels problemes, de la densitat, de la quantitat de població, o si és una cosa que s'hauria de fer tota l'hora i que li sembla que ens hem de posar les piles i cal una visió més integral en la solució d'aquesta articulació ferroviària del país. No sé si m'explico.
Sí, jo penso que la prioritat en aquest moment és l'àrea metropolitana.
D'acord, això.
L'àrea metropolitana. I la connexió entre l'àrea metropolitana, no la connexió de Barcelona amb la resta de l'àrea metropolitana, sinó la connexió entre els diferents territoris perimetrals a la ciutat de Barcelona.
La manera de millorar això en termes de transport públic sostenible, quina és? Quin és el mitjà preferible? Hem d'augmentar extraordinàriament la xarxa de metro i fer un metro metropolità realment ambiciós? Hem d'allargar encara més el ferrocarril? Hem d'afegir línies i línies d'autobusos?
Cada mitjà de transport té la seva dimensió territorial. És a dir, el metro no pot anar més enllà perquè el metro ha de parar molt sovint i si l'extens territorialment fas que el trajecte sigui molt llarg en qüestió de temps.
D'acord.
Per tant, el metro ha d'estar circumscrit dins un àmbit urbà molt dens. Més enllà d'això, tenim els ferrocarrils, sí? I hem d'articular aquesta xarxa de ferrocarrils.
La de la Generalitat.
Les dues.
D'acord.
Les dues. Pensa que no he parlat d'una o de l'altra, he parlat d'una xarxa com si fos una xarxa, perquè pels usuaris la xarxa és una xarxa. Els és igual de qui sigui o qui la gestioni. Fem-ne una xarxa en el qual designem ben bé els nodes d'aquesta xarxa i les intermodalitats d'aquesta xarxa. I a més, hi ha els busos interurbans, que tenen molta més capilaritat i que també formen part d'aquesta xarxa. Però cada un té el seu espai i cada un té i cada un d'ells serveix als territoris de forma diferent però complementària.
Per tant, en termes de l'àrea metropolitana, la prioritat no ha de ser pas el metro, sinó que han de ser els ferrocarrils, els trens i els autobusos.
Per suposat.
Hi ha algú, i deixi'm que li faci la pregunta amb aquesta banalitat, hi ha algú que estigui pensant en un despatx, un equip de tècnics i polítics, pensant exactament quines línies de busos interurbans s'han de fer, quines línies de ferrocarril s'han de fer?
Sí, i són. Sí, sí, hi són. Tant a nivell metropolità, l'ATM, com a nivell de la Generalitat, a la Conselleria.
I en quin període de temps ens hem de començar a imaginar que es produiran aquests canvis? I que o sigui, això farà un salt de cop i volta o serà una cosa molt progressiva?
Depèn de la prioritat que li donem a través dels nostres pressupostos. Ja ara no sé si és una prioritat, perquè en tenim tantes, però el disseny existeix, això segur.
Hi ha un altre aspecte molt important de la mobilitat interurbana a l'àrea metropolitana de Barcelona, que són les bicicletes, que no tenim integrat el sistema de bicing. Això, com ho hem de fer?
Les bicicletes són un element fonamental per a les ciutats. Jo en alguna vegada he dit que les ciutats triomfaran o no en relació al nivell d'ús de les bicicletes que tinguin. Perquè la bicicleta és el transport urbà perfecte. És un transport barat, és un transport que no contamina i és un transport que triplica la velocitat del vianant. Per tant, als espais urbans, la bicicleta és perfecta. El que ha fet Barcelona amb ampliar tota la xarxa de ciclovies a les carrers, que era molt difícil, perquè els carrers de Barcelona estan hiperutilitzats, jo crec que és un pas endavant increïble, que el veurem progressivament, perquè les infraestructures creen demanda, per tant crearan més bicicletes, però no immediatament. Però en la mesura que s'utilitzin, veurem com és un dels transports més adequats a l'espai urbà.
Però sí que ens falta homogeneïtzar el servei al conjunt de l'àrea metropolitana.
Sí, exacte. I tornem a ser. Ho hem fet molt bé a la ciutat de Barcelona i ara ens falta pensar la bicicleta en territoris més amplis, com una xarxa. Sí? Per tant, en el conjunt urbà de Barcelona, per tant, de riu a riu i també més enllà. Jo soc professora de la Universitat Autònoma de Barcelona. De la universitat a Barcelona hi ha uns 15 quilòmetres. Perfecte per anar amb bici. Hi ha bicis elèctriques, perfecte. Però tenim Collserola. Però Collserola no hauria de ser un impediment per tenir una bona xarxa de ciclovies a la qual les persones que estudiem o treballem a l'Autònoma poguéssim anar i venir. Mm. Tothom no ho podrà fer.
Però hi ha d'haver l'opció.
Però hi ha d'haver l'opció i moltes persones segur que ho utilitzarien. El que no les podem fer és pujar el Collserola i tornar a baixar. Això no. Per tant, hem de programar aquests espais d'ús de la bicicleta més enllà de la ciutat de Barcelona.
Hem anat de pitjor connectivitat a millor connectivitat, diguem-ne, és a dir, tot la resta del Principat entre si, l'àrea metropolitana. Barcelona diu que està molt bé en termes de transport, ara, a més, estem fent la unió dels ferrocarrils a Francesc Macià i la unió de la línia 9 i 10 del metro. Barcelona necessita, en termes de transport públic, alguna millora concreta fora del metro?
Barcelona necessita que les rodalies funcionin molt millor, molt millor. És a dir, els meus amics de Reus que volen venir al teatre a Barcelona poden venir però no poden tornar. Això és impensable, obligar-los a utilitzar el cotxe. I el teatre no s'acaba a les 12 de la nit, s'acaba a les 10.
Sí, sí, però els trens s'acaben molt de pressa, sí, sí. I més els que connecten ciutats que estan més lluny l'una de l'altra. Hi ha alguna infraestructura concreta que s'hagi de millorar? Per exemple, hi ha l'estació de la Sagrera i la de Sants que viuran una transformació molt, molt gran. No sé si n'hi ha cap altra que necessiti millores urgents.
Millores no ho sé, però a mi em preocupa l'estació de França. Perquè l'estació de França, un cop el bypass entre Sants i la Sagrera s'hagi constituït, l'estació de França, que és una meravella en tots els sentits, quedarà com un cul de sac i una mica obsoleta. I m'agradaria que la ciutat hi hagués un debat sobre l'estació de França. Ha de continuar siguent estació o no? Ho podrà continuar siguent o no? Què en farem?
Què li agradaria que en féssim a vostè?
A mi m'agradaria que continués sent una estació.
Però que no fos un cul de sac.
Això és molt difícil. perquè la seva connectivitat amb la xarxa és o sigui, acaben i comencen els trens allà. Això no ho sé, però que algun tren o alguns trens o algunes línies de trens utilitzessin l'estació de França.
Què podem fer per millorar això que se'n diu la intermodalitat, que és els canvis de tots aquests transports? És a dir, que tu puguis anar d'un lloc a l'altre en bici, d'un lloc a l'altre, deixar la bici i agafar el tramvia i o l'autobús, o el metro, o el tren...
Home, hi ha hagut millores considerables amb els últims anys. Per exemple, quan es va constituir l'ATM, i per tant es va integrar la gestió de tots aquests diferents infraestructures, va ser un salt endavant increïble. I sobretot amb la integració tarifària, amb el qual damunt sol bitllet tu pots utilitzar tots aquests mitjans de transport, fins al punt que molts usuaris no saben que estan utilitzant mitjans d'empreses diferents o d'empreses públiques o d'empreses privades, perquè són mitjans de transport que s'utilitzen amb un sol bitllet. Aquí va haver un salt molt important. Hi haurien punts que s'haurien de millorar, sobretot amb xarxa ferroviària i amb estacions ferroviàries. Però l'intermodalitat, el concepte de xarxa en els transports públics cada vegada és un objectiu i una prioritat tant dels gestors com dels polítics de tota aquesta àrea, per suposat.
I al marge de l'Estat i de l'eficàcia de les infraestructures, que ja sabem que de vegades ha de millorar, què podem fer per incentivar l'ús del transport públic? Per exemple, en termes d'abonaments o aspectes no tan físics?
És que els aspectes no físics són els més importants per sentir-te usuari del transport públic. El transport públic ha de ser un transport còmode i agradable. Ha de ser un transport segur. Ha de ser un transport que tingui horaris que et permetin fer la teva vida quotidiana. Per tant, la gestió del propi transport és tant o més important que la pròpia infraestructura.
Per exemple, en termes d'abonaments, no tenim un abonament anual pel metro o pels trens de Rodalies. S'haurien de fer coses en aquest sentit?
Sí, podria ser un abonament anual, però en aquest moment el preu del transport en aquesta ciutat és molt barat. Ara no sé si aquesta bonificació que teníem del 50%
s'acabarà.
I per tant, jo que utilitzo la mensual, passarà de 20 o de 21 euros a 40 i escaig. Però en aquest període que hem viscut ha sigut un període on el preu del transport és realment molt barat. De fet, hi van sortir dades d'ús del transport públic a la ciutat de Barcelona i s'ha incrementat i ha superat el màxim que teníem el 2019. Això vol dir que alguna cosa s'està fent bé.
Home, la diferència és abismal. Jo, venint d'un municipi que suposava 4 zones cada dia, fa 5 o 6 o 7 anys pagava gairebé 300 euros cada trimestre i ara està pràcticament del tot bonificat, no? Vull dir que això és... Però, esclar, és una norma que teòricament està pensada com un pedaç. No sé, en termes de finançament personal de l'ús del transport públic, cap on hauríem d'avançar. Si hauríem d'avançar cap a aspirar que sigui gratuït tot el transport públic o si és quimèric.
Mira, res és gratuït. Si no ho paguem nosaltres directament, ho pagarem a través dels nostres impostos. Jo no crec en la gratuïtat universal, perquè no crec que tothom tingui la mateixa capacitat adquisitiva. Per tant, la gratuïtat universal vol dir que aquells que no ho necessiten també els bonifiques. I jo aposto perquè identifiquem els col·lectius vulnerables, els que necessiten aquesta bonificació, i en aquells, sí, els bonifiquem. O, fins i tot, que sigui gratuït, però no tota la població.
Preus per renda.
Precisament. Perquè si no, la resta és molt injust. I sempre la injustícia, saps, a favor i en contra de qui va.
Acabem sempre amb un mateix exercici, que és demanar a l'entrevistat que s'imagini que de cop i volta, de la nit al dia, el fan alcalde de Barcelona, alcaldessa en aquest cas. Quines són les dues o tres primeres coses que faria, si en tingués l'oportunitat?
Mira, treballaria perquè la governança a l'àrea metropolitana fos més efectiva i més real. Crec que Barcelona s'hauria de creure molt més que forma part d'una àrea i d'una regió metropolitana.
Molt bé, doncs amb aquests deures acabem. Carme Miralles, moltes gràcies per venir a Santa Eulàlia.
A tu, gràcies.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.